Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bon dia, 2 de maig. Bon dia de tornada a la normalitat. Venim de 3 dies de recés, de minivacances, però amb certa densitat informativa a casa nostra que ens han fet estar més alerta del que correspondria per uns dies com aquests. D'entrada, venim amb la ressaca de la mobilització del divendres, que gairebé va paralitzar la C31 per reclamar la desaparició dels barracons que 12 anys després tenen per escola. A Palafrugell s'ha celebrat amb èxit una nova edició del Flors a Violes, herència encara de l'anterior regidor de promoció econòmica Albert Gómez. A Pals, una turista beguda ha caigut del tercer pis d'un hotel i un home que feia la via ferrada va haver de ser rescatat. Per un moment, la notícia ens va fer pensar en aquella parella que van desaparèixer mentre feien un camí de ronda i van ser trobats morts al cap d'unes setmanes. Per fortuna, aquesta vegada, el final va ser diferent. També en l'àmbit de la societat, ahir vam saber que ha mort el pare fundador del monestir de Solius i que al camp hi ha preocupació per les gelades de la setmana passada. Per cert, que el temps no acaba de fer net i fa més fred del que toca per l'època i per acabar en el terreny polític, l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va anunciar als micròfons de Ràdio Bisbal que no es tornaria a presentar més a l'alcaldia de la capital. Notícia que ja havia donat en anteriors ocasions, tot i que després s'ho va repensar. I parlant de Ràdio Bisbal, just ahir al matí vam fer un programa especial per celebrar els 4 anys del que en diuen la nova Ràdio Bisbal, que no és més que un nou intent de mantenir un mitjà de comunicació local per part d'un grup de voluntaris. Així doncs, felicitem a tot l'equip de l'emissora i els hi desitgem que aquesta etapa vagi envellint i es consolidi d'una vegada per totes. Ah, i pel que ens arriba a la redacció, la setmana curta, que comença avui, pinta que serà moguda. Així que haurem de fer una pausa del concepte slow, del que en fem gala, que sembla que fa baixada i venen curves. Són les 8 del matí i 2 minuts. Benvinguts al Supermatí. Esteu escoltant Ràdio Capital en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta, com cada dia, la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Aquest dimarts vindrà marcat per un dia amb nuvolositat que es farà més compacta a partir del migdia i la probabilitat d'algun ruixat augmentarà. Ja ho diuen, que pel maig cada dia un raig i és que almenys aquesta setmana serà la tònica habitual. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de màxima i els 9 de mínima. I demà dimecres encara ruixats intermitents i dijous una situació que tendeix a estabilitzar-se i amb la que farà més bon temps.
Gràcies, Martí. Ara passen 3 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Comencem! Comencem, com sempre, amb el repàs a les notícies de casa nostra. Repàs exhaustiu a l'actualitat del Baix Empordà que fem amb en Toni Selles, que edita l'informació, i amb la Sílvia Pedret, que l'acompanya.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Mor el fundador del monestir de Solius. Toni, bon dia.
Edmond Maria Garreta, fundador del monestir de Santa Maria de Solius, ha mort als 96 anys. Amb 23 anys, Garreta ja començaria el noviciat al monestir de Poblet i 10 anys després n'esdevindria l'abat.
El 1967 va engegar el projecte d'establir un monestir a Santa Maria de Solius, juntament amb Enric Benito, Jordi Givert i Albert Fontanet. Empesos pel Concili Vaticà II, buscaven fugir del turisme i viure la vida comunitària amb més autenticitat. L'actual prior del monestir de Solius, Josep Penyarroia, el recorda com una persona amable i senzilla.
Persona que estimava molt els seus monjos i a tothom també, perquè també es preocupava molt per la gent que ens visitava i que compartia amb nosaltres uns dies, i una persona molt amable, que podia tractar amb ella molt fàcilment, vull dir, molt assequible, no? I molt espiritual també, evidentment.
Aquest any Garreta va poder participar en la celebració dels 50 anys del monestir que ell va fundar.
Les 8 i 5, èxit de l'edició del Flors i Violes a Palafrugell.
Milers de persones han passat per la vila al llarg d'aquest cap de setmana per gaudir de les més de 150 activitats del Festival de Flors i Violes. Prop de mig centenar d'espais oferien tot tipus de propostes al públic, amb una combinació de flors, colors, sabors, arts escèniques i plàstiques per a una diversitat de públics.
Una de les activitats que ha reunit més gent va ser la festa Holi de diumenge a la tarda amb unes 1.500 persones de la plaça de Can Màriu. També ha tingut una bona acollida els concerts que es feien a l'espai als forns La Brava, amb les actuacions de Paula Grande, Projecte Mut, Festux, Smoking Souls, Estúpida Erika o Rock and Roll Brothers. En aquest mateix punt es podia degustar les propostes gastronòmiques dels food trucks. I entre les arts escèniques i plàstiques destacaven els espectacles de trapezi de Tot el Circ, les exhibicions de Simplemente Capoeira o Dead No Dansa. La regidora de Promoció Econòmica, Margarita Mauri, remarca la implicació de la vila i la diversitat de propostes.
Sí, jo el que destacaria com de valor és bueno, que hi ha un voluntariat bestial i una creativitat, a més, molt bona. I el que és bo és que jo crec que hi ha moltes actuacions, molts espais, però per tots els públics, per totes les edats, i aquesta diversitat fa que jo crec que és l'èxit també de les festes.
Mauri també destaca que Flors i Violes permet veure alguns espais singulars que no són accessibles la resta de l'any.
Recuperar l'espai del mercantil perquè la gent ho pugui visitar, doncs això que hi ha molta nostàlgia, no?, d'aquest espai, molta gent del poble que havia estat, que havia conegut, també ha sigut, és un valor. I, bueno, i també poder veure alguns espais, doncs, que no estan normalment a l'abast de visitar i que s'ha pogut la gent del poble entrar-hi, i això, doncs, jo crec que agrada molt.
Una vintena de restaurants del municipi s'han unit a la festa amb un menú especial Flors i Violes.
8:06, cap de setmana accidentat al Baix Empordà.
Els bombers van rescatar diumenge a la tarda un excursionista que havia quedat bloquejat a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
El cos de bombers va haver d'activar el grup d'actuacions especials especialitzat en salvaments i rescats en el medi natural i en llocs de difícil accés. També es va mobilitzar un helicòpter que va traslladar l'home a Sant Feliu. La via ferrada de la Cala de Molí a Sant Feliu és una de les més populars perquè transcorre vora el mar.
D'altra banda, el mateix diumenge al vespre, una dona va caure d'un tercer pis de l'apart hotel Golf Beach de Pals.
La dona que anava beguda va resultar ferida de poca gravetat i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Ho vam saber el dissabte. Lluís Sais renuncia a tornar-se a presentar a l'alcaldia de la Bisbal.
Lluís Sais no repetirà com a alcaldable de la Bisbal. Sais assegura que és una decisió ferma i que ja l'ha comunicat al partit, que estaria treballant per trobar un candidat en les properes eleccions municipals.
El republicà ho ha anunciat en el retorn a les zones del magazín de Ràdio Bisbal, parlant del projecte d'obres del carrer Ample.
I ara em rodaré així en plat, si em permeteu. I aquesta obra, fonamentalment, només la pot dur a terme un govern en què l'alcalde no es vulgui presentar a la reelecció. Perquè, malauradament, moltes vegades pensem en les conseqüències de determinades coses, no? I és una obra que jo la tinc entre cella i cella, vale? Que jo la vull fer.
Sais ja havia dit públicament el 2011 que no es tornaria a presentar, però va decidir postular un altre cop com a alcalde a causa de la moció de censura de CiU i PSC. La remodelació del carrer Ample és un dels projectes del Pla de Barris. El govern municipal estudia dividir les obres en dues fases per la seva complexitat.
Les 8 del matí, 8 minuts. No marxem de la Bisbal perquè, d'altra banda, Sais ha passat revista als temes judicials i d'equipaments pendents.
El pla parcial en què es preveu la implantació d'un altre supermercat de la cadena Bonpreu al barri de la Guardiola ha acabat al jutjat contenciós administratiu. L'alcalde assegura en la mateixa entrevista a Ràdio Bisbal que ara són els promotors els que hauran de decidir tirar endavant amb el projecte.
Tot plegat se suma al contenciós per la biblioteca. L'Ajuntament està pendent que el jutge es pronunciï sobre la impossibilitat d'execució de sentència que demana el mateix consistori. S'espera que al setembre s'obri l'antic escorxador com a biblioteca provisional. D'altra banda, l'Ajuntament ha aconseguit el compromís de la Generalitat perquè aquest any es constitueixi l'estació d'autobusos de la Bisbal. Ho hauria garantit el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font.
Parlo també amb Ricard Font i en Ricard Font m'ha dit: alcalde, estigues tranquil, l'única estació d'autobusos que es farà aquest any a tot Catalunya serà la de la Bisbal, encara que no tinguin noms i cognoms, hi ha una partida genèrica X que, entre altres coses, el que ha d'incloure és la vostra estació. Estigues tranquil, el compromís que vaig donar al mantí.
La Generalitat ja ha redactat el projecte per l'estació d'autobusos i el següent pas seria la seva licitació.
Són les 8 del matí i 9 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Estem repassant l'actualitat del dia. Repàs que completem amb una mirada d'àmbit general amb en Dani Cortés, tot repassant la resta de notícies de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí. el programa que desperta l'Empordà.
Els sindicats demanen salaris més justos a les manifestacions del 1 de maig, Dani.
Bon dia, milers de persones han sortit als carrers de Catalunya aquest 1 de maig. Reclamen que hi hagi millores en els sous i en les condicions laborals. Els màxims representants de Comissions Obreres encapçalaven les manifestacions a Barcelona. Estaven acompanyats de la consellera de Treball, Dolors Bassa, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els representants de Ciutadans, Podem, Partit Socialista, Un País en Comú i Esquerra Republicana. Els treballadors de Codorniu i de la impremta del grup Z s'han fet especialment visibles durant la manifestació perquè en tots dos casos estan afectats per un ERO.
Les 8 i 10, la policia espanyola incrementa el nombre d'agents a l'aeroport del Prat per evitar el caos d'aquest cap de setmana.
Aquests darrers dies s'han registrat llargues cues i aglomeracions a les zones de passaports. Tots els passatgers europeus que es mouen dins l'espai Schengen han de mostrar el seu DNI o el passaport. És l'aplicació de les noves mesures antiterroristes vigents des del 7 d'abril. La policia espanyola ha augmentat el nombre d'agents destinats al control de la documentació per evitar les aglomeracions d'aquest cap de setmana.
I mentrestant, la Generalitat demana al govern espanyol que es disculpi per les cues a l'aeroport del Prat.
El conseller de Territori, Josep Rull, lamenta que en la crisi d'aquest cap de setmana ha faltat previsió i coordinació. Avisa que la situació pot empitjorar l'estiu perquè hi haurà 20 vols intercontinentals més.
És una bona oportunitat perquè la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, vingui a Barcelona d'urgència, ara sí, a demanar disculpes pel caos d'ahir i a coordinar els operatius perquè això no torni a passar.
El conseller ha lamentat que l'Estat concep l'aeroport del Prat com un aeroport de segona, mentre que el de Madrid és un de primera.
Les 8 del matí i 11 minuts. El 95% dels veïns de Barcelona respira un aire massa contaminat.
Sí, respiren un aire més contaminant que el que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Aquesta és una de les conclusions de l'informe que ha elaborat l'Agència de Salut Pública de Barcelona. També confirma que la ciutat supera els nivells recomanats en 5 contaminants que posen en risc la salut. Són el diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió, el benzè, l'ozó i el benzoapirè. El consistori posarà en marxa mesures per difondre aquests nivells de contaminació en temps real.
Les 8 i 12, l'Audiència de Barcelona comença a jutjar 14 anys després l'excúpula de Dixa per comissions irregulars.
La Fiscalia acusa l'antiga cúpula directiva d'aquesta empresa de la Generalitat de cobrar comissions irregulars a canvi d'adjudicar obres. Era l'època de Jordi Pujol. Precisament, aquest és el cas pel qual Pasqual Maragall acusava Convergència i Unió d'aquesta manera.
Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu 3%.
La Fiscalia els demana fins a 10 anys de presó.
I acabem aquests dies, començareu a notar l'impost de begudes ensucrades.
Entra en vigor l'impost que grava aquest tipus de productes. Els distribuïdors estan obligats a fer-lo repercutir en el preu que en paga el consumidor final per desincentivar-ne el consum. Els preus variaran segons el sucre del producte i la mida. Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres rebran una càrrega de 12 cèntims per litre. Les begudes d'entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres estaran gravades amb 8 cèntims per litre.
Gràcies, Dani. Les 8 del matí i 13 minuts.
Supermatí.
I tot i que som dimarts, venim de ressaca de cap de setmana esportiu i us expliquem a aquesta hora que Carles Millán encapçalarà a partir d'ara la nova junta de la Unió Esportiva L'Estartit. El nou president del Club de la Costa Brava substituirà després de molts anys a Carles Noguer, tota una institució en el futbol femení de casa nostra. El nou president, de 57 anys, és una persona lligada a l'esport des de sempre. Va ser jugador de la Unió Esportiva L'Estartit als anys 80, i actualment és una figura destacada del pitch pad català. És hàndicap negatiu, ha estat el capità del pitch pad Gualta, amb qui es va proclamar campió de Catalunya per clubs, i actualment és el quart campionat de Catalunya des dels sèniors. Per tant, Carles Millán, dèiem, nou president de la Unió Esportiva L'Estartit. Seguim amb més notícies.
Supermatí.
Repassem els resultats de l'últim cap de setmana esportiu amb Joan Baixeres, Joan.
Derrota del Bisbal Bàsquet per 75 a 45 davant el Badalonès. La dura derrota significa l'ascens directe del club bisbalenc, que no ha pogut disputar el play-off de descens. Els blancs, roig i negre no van tenir opcions davant l'AE Badalonès, que necessitava la victòria per no entrar en la fase del KO. La pròxima temporada els de la Bisbal disputaran la primera catalana de bàsquet. El Palamós Club de Futbol perd lluny del Palamós Costa Brava contra el Sant Feliuenc per un ajustadíssim 1-0. Els locals sortien amb la força de jugar a casa i han sabut aprofitar les millors ocasions. Amb aquest resultat, el Palamós encadena 3 derrotes seguides i la quarta ensopegada a domicili. Una dinàmica que haurà de canviar en el pròxim partit a casa davant l'Europa. Victòria aclaparadora del club en Bogarbi per 19 a 28 davant el Sant Quirze B. Les ganes de vèncer en les protagonistes del maig per poder solucionar la doble derrota de la jornada anterior. Una victòria que deixa respirar tranquil el conjunt de Palafrugell. El club hoquei Palafrugell cau a la pista del Schumfrick Ràbic per 4 gols a 3. Un cop signat l'ascens a l'hoquei Lliga, endur-se el campionat de primera divisió és l'objectiu primordial dels homes de Xavier García. Tot i això, els locals volien endur-se el partit i ho van aconseguir. El Palafrugell quedava contra les cordes i necessitarà esperar per fer-se amb el títol del campionat de la regularitat.
Gràcies, Joan Baixeres, des de Ràdio Bisbal, un quart de 9 del matí. I acabat aquest primer resum informatiu del programa, és just i necessari recordar-vos que, si voleu, podeu estar sempre al dia a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i gairebé un minut de 9 del matí. Anem a l'agenda.
Supermatí.
Agenda que us acostem tot seguit gràcies a la feina i el repàs exhaustiu que en fa cada dia en David Parreño. I comencem a Torroella, que estrena les primeres jornades gastronòmiques de la barca a la taula, David.
Bon dia, Miquel. Durant aquest mes de maig té lloc la primera edició de les jornades gastronòmiques de la barca a la taula. Menús basats en la cuina de pescadors. D'aquesta manera, Torroella vol promocionar la cuina marinera i participen 10 restaurants de Torroella i l'Estartit, que presentaran un menú amb un plat principal basat en la cuina de pescadors i un primer plat tradicional.
Palamós i Mont-ras es preparen per la tercera Onco Extrem.
Aquest diumenge es fa la tercera edició de l'Onco Extrem, organitzada pel Club Esportiu Palamós i la Fundació Encolliga Girona. Al llarg de la cursa s'hauran de superar una vintena d'obstacles de diversa dificultat. Consta de 2 circuits circulars, un de 7 quilòmetres i mig i un altre de 18 quilòmetres amb sortida i arribada a la platja de la Fosca, a Palamós.
I acabem, i ho fem amb una exposició, a Santa Cristina d'Aro.
Sí, acabem amb una exposició de pintures de Nati Ramon que tindrà lloc fins al 2 de maig a la sala d'exposicions de la Caixa, a Santa Cristina. Nati Ramon s'ha format a l'Escola d'Art de Sant Feliu de Guíxols i té una important col·lecció de paisatges marítims.
Un quart i 2 minuts de nou. Gràcies, David. I després de l'agenda, com sempre, és temps pel comentari. Avui encetem nova setmana amb un nou comentari que ens arriba a través de la veu, a través del text, de la Rosa Regàs.
De les grans matances de la història, siguin del país que siguin, el que més m'ha sorprès i m'ha colpit sempre és que tants milions de persones desapareguessin sense deixar rastre, sense haver pogut fer-se un lloc en la memòria col·lectiva. Per això, quan apareix un heroi anònim que entre tant oblit ressorgeix per recordar-nos que eren a qui eren, vull creure que en el genocidi de Torn, enmig de tanta ignomínia, hi ha una espurna de justícia. Així s'ho he sentit en conèixer la història de Francesc Boix, el barceloní de 19 anys, fotògraf, que exiliat d'Espanya al final de la Guerra Civil i que ara fa 66 anys que va morir, el govern francès ha traslladat les seves restes mortals al cementiri Père-Lachaise de París. Francesc Boix va ser deportat al camp de Mauthausen quan tenia 20 anys, on els nazis el feien treballar com a fotògraf, el que li donava certes facilitats per fer-se amb clixés que un cop n'havia fet fotos els deixava caure en un lloc determinat del camp on els agafava un altre pres que treballava en la bugaderia de desinfecció. Allà, encara un altre, se'n feia el càrrec i els amagava a la fusteria on s'hi quedaven dies i dies fins que un grup de nois, fills de republicans, que els nazis enviaven cada dia a treballar al poble veí, donaven el material a una dona que l'amagava darrere una pedra en la paret del jardí de casa seva. Quan el 5 de maig de 1945, demà farà 72 anys, Mauthausen va ser alliberat, Bosch va recuperar els clixés de 2.000 imatges esfereïdores que va aconseguir fer públiques. A poc temps, els francesos el van reclamar com a testimoni per declarar contra els alts càrrecs del Tercer Reich. Al judici de Nuremberg es van presentar les fotos, amagades i salvades quasi per miracle, que van ser proves determinants per consolidar les acusacions, jutjar i declarar culpable a Ernest Kalten, xef de la Gestapo i de l'Oficina Central de la Seguretat del Tercer Reich, entre molts altres. I el món va conèixer l'horror dels camps de concentració nazi, on milers de deportats espanyols van perdre la vida i mai no han sigut reconeguts ni recordats per aquesta por sagnant dels nostres governants a parlar d'homes i dones que conformen la nostra memòria històrica des de la més absoluta veritat. Francesc Boix va morir el 1951, als 30 anys, víctima de les seqüeles del seu pas per Mauthausen. El proper 15 de juny, les seves restes seran exhumades del petit cementiri de Thiais, a les afores de París, per descansar en el famós i emblemàtic cementiri Père-Lachaise, el màxim honor que França concedeix a un difunt. Vull creure que no és només un honor per l'oblidat barceloní Francesc Boix, també ho és per la memòria d'aquells 9.000 espanyols i catalans que, víctimes no només dels nazis, sinó de la manca de justícia del país on varen néixer, la legalitat del qual varen defensar amb l'exili i la vida, ja hi ha oblidada en els llims de l'oblit, sense un record en la història ni catalana ni espanyola.
Comentari d'avui de l'escriptora Rosa Regàs al voltant de la figura del fotògraf Quim Vancells. 9:15 a.m. Tenim a punt en línia en Quim Vancells, que és el regidor d'Esports i Comunicació de Palafrugell, i parlem d'aquí en mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Quim Vancells, bon dia.
Bon dia.
Són bons temps per l'esport palafrugellenc. Tenim equip també de primera divisió, ho vam saber ja la setmana passada, i volem parlar amb ell de diferents aspectes que afecten a la seva àrea en aquest poble. Abans, però, fem una radiografia del tema amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, l'esport de Palafrugell somriu amb l'ascens del Club Hoquei Palafrugell a l'Hoquei Lliga. Per això, l'Ajuntament vol ampliar el pavelló de patinatge. Tot plegat arriba amb el projecte d'un circuit de ciclisme de Palafrugell.
Bé, senyor Vancells, per la part que li toca, d'entrada, el felicitem per aquest ascens a l'Hoquei Lliga del Club Hoquei Palafrugell.
Bueno, moltes gràcies, però no és a mi. Vull dir, aquí la felicitació s'ha de transmetre directament a la junta de lo que és l'Hoquei, perquè són ells els que han fet un gran esforç doncs amb aquests 8 o 9 anys de fer anar picant pedra i anar treballant, vull dir, per aconseguir aquesta fita que no deixa de ser un honor per Palafrugell i l'esport en general.
Escolti, des del punt de vista de la gestió política, quines són les afectacions que tenen en les infraestructures aquest ascens? És a dir, sabíem que ara s'ha d'ampliar el pavelló, però això és una qüestió imposada per l'Hoquei Lliga o és una qüestió de l'Ajuntament que decideix emprendre aquesta reforma?
No, no ens l'imposa l'Hoquei Lliga, és una decisió... A veure, creiem per necessitat d'aforament, no ens l'obliga ningú, però hem d'estar al costat de l'eufòria que hi ha i de la gran feina que s'ha fent al Club Hoquei Palafrugell. Hem de pensar que això era un equipament de barri, vull dir, i ens agafa amb un espai que estem per tres bandes, aquest pavelló està limitat per tres bandes, i només podem ampliar-nos per un costat. Vull dir, qui té una mica de coneixement d'aquest pavelló sap com ells podem créixer pel costat que don a l'aparcament.
L'aparcament, sí, sí.
A l'aparcament, a l'aparcament que en diguem de l'estadi, vull dir, perquè... Bueno, el projecte no és, el tenim, ja el teníem més o menys previst, ja havíem tingut converses perquè hi havia aquesta possibilitat, vull dir, una possibilitat que ha sigut un goig per tots nosaltres, vull dir, i després d'unes converses amb la Junta de l'Hockey i el patinatge artístic, que són els dos usuaris d'aquest pavelló, bé, doncs farem l'ampliació. Una ampliació aproximadament de 9 metres cap a el que és el pàrquing de, que hi ha en aquest moment a davant.
Digui, acabi.
No, el, bueno, ja tenim, ja, el projecte ja està quasi ultimat, vull dir, com això ja era... hi havia aquesta possibilitat i semblava que era una possibilitat molt real igual que com ha sigut i ultimat, i això vol dir que anem a licitació molt ràpida i ja amb el club i igual que amb el patinatge ja els hem parlat que de juny a agost volem fer aquestes obres. I bé, què comportarà? Vull dir, doncs hem d'ampliar, bueno, vèiem nosaltres la necessitat. Nosaltres hem de, com a equip de govern, el que hem de donar és facilitat a tothom, i en aquest cas és una infraestructura que està, ja dic, que era un equipament de barri, i ha quedat limitada perquè... pel seu creixement, però el farem créixer tot el que puguem.
Uh-huh. Parlava vostè de 9 metres. L'objectiu d'aquesta ampliació és, per tant, ampliar l'aforament.
L'aforament, ampliarem l'aforament, vull dir, bé, de totes maneres no serà un gran aforament, però sí un aforament important per lo que és l'hoquei. L'aforament serà... passarem a... uns 500 doncs hi podrà haver unes 500 places. Serà una nova grada que hi haurà darrere el que és la porteria del gol nord. Uh-huh. I a més aprofitem perquè a veure, l'accés era per lavabos, es feia una mica de bar sempre provisional en cada partit. Bueno, tot canviarà, la distribució serà total, és a dir, amb tot aquest aspecte donarem, bueno, molta més cara i ulls a el que és aquest pavelló, encara que estem limitats tal sí, com sí, ho tenim. Sí,
escolti, si la progressió de l'equip a la primera categoria estatal fos bona i fos, diguem-ne, no sé, meteòrica, per dir-ho d'alguna manera, en algun cas hipotètic es podrien plantejar la construcció d'un nou pavelló?
Bé, sempre, això sempre queda obert, vull dir, sense dubte que queda obert. Tenim una zona per fer-lo, vull dir, però bueno, tot això s'ha de projectar, això tot val diners i tot val... De moment, o sigui, fem el primer pas, fem la primera temporada, fem les obres necessàries que queríem per fer, perquè hi hagi comoditat per més aforament i perquè el hockey s'hi trobi a gust, i que estiguem en una situació, vull dir, d'un pavelló digne, tal com es mereix la categoria. Vull dir, perquè, esclar, aquesta gent ens ha agafat també una mica de sorpresa. Vull dir, han treballat molt, i ens han arribat a la màxima categoria estatal. Vull dir, estem lluitant contra un Barça, contra un Liceu de la Corunya, contra un Reus, estem parlant, vull dir, de mostres, vull dir, del hockey,
En qualsevol cas, vostè ha parlat fa un moment, ha dit tenim l'espai, i ja sé que és una hipòtesi encara llunyana, però quin seria aquest espai on es podria ubicar aquest possible pavelló?
Aquest possible pavelló, l'espai que tenim d'equipament esportiu, està en la zona ben bé nord de Palafrugell, la que toca molt a prop en Begur, en el nou vial que estem fent ara, vull dir, que acabem de tancar el nou vial de circunvalació de Palafrugell després de l'acord, per aquí entrem, passem per una part pel municipi de Begur, vull dir, després d'un acord dels dos consistoris, al final se va poder desencallar i s'ha pogut tancar l'anella de circunvalació de Palafrugell. Això, aquesta zona, tenim allà 35.000 metres, vull dir, però, bueno, ara el projecte s'hi fa... allà si em diuen fer un circuit de bicicletes, però ens queda espai, vull dir, per fer-hi un altre pavelló i un altre camp de futbol.
Sobre això li volia preguntar, sobre aquest projecte d'aquest circuit de BTT, quina és la motivació que els porta a treballar en aquest nou equipament?
Bueno, la motivació, més que un circuit de BTT, hem de concretar, el circuit de BTT el tenim. El que ens falta és un circuit de bicicleta normal, de bicicleta normal, bicicleta de carretera. Uh-huh. El Club Ciclista Palafrugell està creixent també d'una forma exponencial i cada dia hi ha més practicants. I bé, tots sabem que les bicicletes a la carretera és un problema, vull dir, sobretot els nens que comencen, sempre hem de fer improvisacions, tancar carrers, a vegades hem tancat el que en diguem l'autovia que va a Calella i Llafranc per fer proves, però bueno, ja fa molt de temps que Palafrugell té una intranquil·litat en aquest aspecte, té un desig. Havia parlat de fer un velòdrom, no és aquesta la idea, però sí que està projectat en el projecte de l'equip de govern és que aquest 2017 ja tancarem el pressupost, farem el projecte enguany, vull dir, segurament serà un projecte externalitzat, serà un projecte ambiciós, veritablement ambiciós, i les obres executar-les el 2018, començament del 2019, tancar-les. Tenim una zona d'equipament en aquella, bueno, tenim 35.000 metres quadrats, que faríem una part, no necessitem tot, i allà almenys els nens podran rodar una un circuit, vull dir, sense perill de cotxes, del risc que hi ha a la carretera. Nens i grans, parlo per tots, vull dir, parlem d'un circuit d'una anella externa per fer-nos una idea de 400 a 500 metres, vull dir, a més de l'anella externa, interiorment s'accedeix a una part de desnivells intern, i en total podria ser un circuit de 1.000 metres més o menys. Estem parlant d'una inversió important,
Senyor Vancells, hi han una sèrie de projectes relacionats amb l'esport a Palafrugell. Volen convertir algun tipus d'estratègia per convertir Palafrugell també en un poble que sigui punta de llança en matèria esportiva?
És que jo ja crec que ja ho som, Vull dir, punta de llança en matèria esportiva. Pensa, en aquests moments, l'esport de Palafrugell, és que tenim tantes varietats d'esports que no sé quina població poder llevar de Girona capital que es pot igualar a Palafrugell. Vull dir, ho tenim, és que tenim un potencial en handball, és que podem parlar de no sé quin és l'esport que no es fa a Palafrugell, vull dir, el potencial associatiu i
l'esquí de fons, potser.
L'esquí de fons no, però tot i així hi ha club d'esquí i es agafa el tocar i es va
cap allà on toca, no?
Allà on té la neu, aquí no en tenim, vull dir, com vull dir, tenim de Marc, vull dir, tenim, és que, a veure, estem jugant, o sigui, nosaltres des de nivell d'Ajuntament el que fem ajudar a tots els clubs, i allà on arriben els clubs també arribem nosaltres, vull dir, per exemple, no sé, la gimnàstica rítmica, no hi ha club, però bueno, l'Institut Municipal l'IMEP, l'Institut Nacional l'Institut Municipal de Palafrugell, doncs d'esport de Palafrugell, doncs fa la gimnàstica rítmica. Aquesta setmana competim a Guadalajara en 3 categories al campionat d'Espanya, vull dir, però bueno, gràcies a Déu, i d'això podem sortir, això podem treballar, és que hi ha gent que organitza, hi ha els clubs que es mouen, hi ha el teixit associatiu que funciona per la Palafrugell. I tenim, com ha sigut l'exemple del hockey, això ha sigut veritablement una feina, vull dir, de 8 o 9 anys de posar-s'hi en sèrio i anar progressant i arribar a cobrir un pressupost com és el hockey, que sí que l'Institut Municipal d'Esports hi col·labora, però amb un conveni, un deixar instal·lacions, que no queda la nostra obligació, posar instal·lacions perquè es pugui moure, i porta una petita quantitat econòmica. Hem de pensar que ells han de cobrir un pressupost en aquests moments, doncs aquest any ha sigut un pressupost de 80.000 euros, vull dir, i estem en un moment que anar a picar les portes de les empreses no és com l'any 2005 o 2003.
Està clar.
És difícil, eh? Vull dir que... Però, veritablement, jo me sento molt orgullós, igual que l'equip de govern, i no del meu equip, l'equip de govern nostre, sinó ja de l'anterior i més... A veure, de l'esport a Palafrugell i tot així que associatiu que hi ha.
Senyor Vancells, Palafrugell va acollir un altre any, un any més, una de les seus de les proves del MIC, que és aquesta competició de futbol infantil.
Sí.
Hi ha alguna possibilitat que Palafrugell es postuli per ser la seu principal d'aquest torneig?
Bueno, és difícil, no? La seu principal era Palamós i ara cap punt s'ha traslladat, vull dir, per aforament del seu estadi i d'allò és a Girona, eh? Vull dir, el MIC té molta envergadura i nosaltres tenim el hàndicap que, a veure, nosaltres és una zona que d'hotels en tenim pocs, la capacitat hotelera són de poques places i és més fàcil, vull dir, que s'ubiquin en zones de Lloret, Blanes, a veure, això mou moltíssima gent. Jo que vaig entrar de regidor, vull dir, d'esports fa 6 anys, no estàvem amb el MIC, el primer que vaig fer és entrar-hi perquè veritablement aquesta gent estan fent una gran feina i molt bona feina, i per mi era un orgull estar al MIC i poder fer la jornada internacional que fem sempre el Dijous Sant, que tenim el Barça, l'Espanyol, o sigui, tenim 6 equips que venen a competir, vull dir, aquell matí a Palafrugell. Tot això, bueno, són despeses, però jo crec que hi ha un retorn important per el que jo deia. El retorn veritable seria si poguéssim tenir, per poder acollir els jugadors, o sigui, els equips que venen dels 4 continents que venen. Vull dir...
Un parell de qüestions més. A Palafrugell també hi surten o s'hi acullen proves, diguem-ne, de tipus popular. Tenim, per exemple, un dels seus exponents, a més de caire solidari, és l'Onco Trail, o l'Entrebancada, que s'ha celebrat últimament. Com ha anat aquesta prova?
Bueno, l'Entrebancada, veritablement, és una iniciativa molt important, ajudada indiscutiblement per l'Ajuntament, estem al seu costat, estem a disposició i ajudem amb el que ens demanen, o quasi tot el que ens demanen. Ha tornat a ser una prova entre 650 i 700 corredors. És una prova maquíssima, va ser un matí que la gent va gaudir molt i va disfrutar. Estem parlant també de molta gent, eh? Vull dir, molt 700 corredors, vull dir, molt una infraestructura que, bueno, el Club Atlètic l'organitza molt i molt bé, vull dir, i referent a l'Onco Trail, també va ser una iniciativa amb la col·laboració del Club Atlètic i del Club Excursionista Palafrugell. Estem movent, per dir alguna bestiesa, de gent. Aquest any tornarem a superar i hem parat les inscripcions perquè, a veure, és, està, vol participar molta gent. Estem parlant d'un recorregut de 100 quilòmetres,
sí,
i d'un equip. Al principi eren de 6 persones i sempre n'hi tenen d'haver 4 corrent. Vull dir, fer 100 quilòmetres, vull dir, però quilòmetres, vull dir que pensar que pugem per Fitó, per les Gavarres, pugem aquí a Begú, a Sonric, pugem a Cremany. A veure, bueno, dic pugem, vull dir, parlo d'esport, no hi pujo jo, vull dir...
això li anava a preguntar, si vostè la fa.
No, pugem, vull dir, però és que...
Perquè l'alcalde sí que la fa, l'Oncotrail.
Exactament, vull dir, l'alcalde sí que la fa, l'alcalde la torna a fer aquest any, per la possibilitat tornem, o sigui, tornem a participar aquest any amb 3 equips, vull dir, ja tenim un equip femení de l'Institut de Promoció Econòmica, de l'IPEP, vull dir, tot un equip femení, i tenim 3 equips que la faran, vull dir, però és que hem
vostè, tingut... Vostè sempre pot dir que vostè ha de coordinar, ja està, i ja quedarà...
No,
es pot eximir d'aquesta cosa.
No, és que no la podria fer, no em veig igual, vull dir, ja
s'està molt parlant. Nosaltres aquí a la ràdio, quan l'Oncotrail l'any passat, jo vaig llançar per antena un repte a l'equip de la ràdio, vaig dir, l'any que ve hem de fer l'Oncotrail i tal, i automàticament algú, com a excusa de mal pagador, va dir, home, però és que si fem l'Oncotrail no la podem retransmetre com Déu mana, i per tant
no,
i jo vaig pensar que era un gran argument, realment, tenim altres obligacions.
Sí, no, és així, vull dir, a veure, és una mobilització i el maco de l'Oncotrail, vull dir, a veure, estem parlant que se recullen molts diners, a veure, són pocs per davant de la feina que s'ha de fer. Mm-hmm. Però bé, aquest any, a veure, si s'han recollit... 100.000 euros. Lo maco de tot això és veure que estàs fent unes aportacions per córrer, per fer l'esforç, i aquests diners, al final, aquest any hem dit, hem agafat, i al fer la presentació de l'Oncotrail d'enguany, els 100.000 euros que es van recollir, podem dir que a l'Hospital de Palamós hi han anat... o sigui, 17.000 euros i s'ha comprat això. L'Hospital del Tolo de la província de Girona, de Cartabànol, de Figueres, tot, vull dir, tot s'han invertit, han sigut diners finalistes. O sigui, no és allò que fas una aportació que dius, sí, que és preciós, no? Vull dir, una aportació a Càritas o una aportació a qualsevol ONG, vull dir que al final sí que saps que té el seu destí, però aquests són destins que saps que és per fer
per una causa bona i noble,
però coses molt definides, vull dir que es poden comprovar que aquests diners s'han invertit, deixant una part que es dediquen a projectes d'investigació, que aproximadament és un 20%, tot l'altre són coses que fan falta a hospitals que ens demanen, o sigui, ens farien falta els que fan radioteràpia, els que faltaria això, vull dir, a veure, a veure, ens ho mirem, s'estudia, vull dir, i es compra això o no es compra, vull dir, es donen prioritats, però és allò ben bé finalista, vull dir, són els diners que saps ben bé un blanc, la veritat, és uns objectius molt definits, i allò que dius, arriba tot a lloc, que sempre aquesta pregunta moltes vegades ens la fem,
sí,
col·labores, però dius, què arribarà a lloc? Aquí arriba tot.
Senyor Quim Vancells, regidor d'Esports i Comunicació de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem atents a l'evolució de tots aquests projectes que hi ha en matèria esportiva al poble. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió al final, vull dir, perquè és important que tothom tingui coneixement de el que estem fent a Palafrugell i a les contrades en general. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i sort. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Són gairebé 9:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Katy Perry, Miko. It's all that you want, boy.
When that second change of life, take off. Know what the fuss is dripping with gel in my eyes. Black. Say she want a amigo, now that ass her what's the price. Hold on, if she do right, told her to get whatever you like. All set.
I grab her legs and I divide. I make her do a donut when she ride. I looking at the eyes of a dime, make you blind. Yeah. In her spine, now I'm on some diamond chains of kind. Yeah. Sweet tooth, sweet, no tooth fairy, no whipped cream, whip, no dairy. Real. Got a hot light on, screaming I'm ready, hot. But no horses, woo, no carriage.
Go ahead.
Doncs aquesta és la cançó més nova de la Katy Perry, la vam conèixer just a finals de la setmana passada, es diu Bon Appetit, ja l'estem posant des del moment que va sortir a l'antena de Ràdio Capital. 3:45 de 9 del matí.
Vine a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a buscar, vine a robar-me.
Supermatí.
Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Balles perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
In Your Life és la nova producció de la Dua Lipa. Dua Lipa, ara sí. La col·laboració de Miguel. Estem a punt de tancar el programa d'avui abans, però tenim temps encara per fer un últim repàs a les notícies. Les notícies, però això sí, de casa nostra, la informació més pròxima que repassem just abans de tancar el programa, com cada dia, amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Ho vam saber aquest cap de setmana, ha mort el fundador del monestir de Solius, Toni.
Edmond Maria Garreta, fundador del monestir de Santa Maria de Solius, ha mort als 96 anys. Amb 23 anys, Garreta ja començaria el noviciat al monestir de Poblet i 10 anys després n'esdevindria l'abat.
El 1967 va engegar el projecte d'establir un monestir a Santa Maria de Solius, juntament amb Enric Benito, Jordi Givert i Albert Fontanet. Empesos pel Concili Vaticà II, buscaven fugir del turisme i viure la vida comunitària amb més autenticitat. L'actual prior del monestir de Solius, Josep Penya-Roya, el recorda com una persona amable i senzilla.
Persona que estimava molt els seus monjos i a tothom també, perquè també es preocupava molt per la gent que ens visitava i que compartia amb nosaltres uns dies, i una persona molt amable, que podia tractar amb ella molt fàcilment, vull dir, molt assequible, no? I molt espiritual també, evidentment.
Aquest any Garreta va poder participar en la celebració dels 50 anys del monestir que ell va fundar.
Èxit del Flors i Violes de Palafrugell.
Milers de persones han passat per la vila al llarg d'aquest cap de setmana per gaudir de les més de 150 activitats del Festival de Flors i Violes. Prop de mig centenar d'espais oferien tot tipus de propostes al públic, amb una combinació de flors, colors, sabors, arts escèniques i plàstiques per a una diversitat de públics.
Una de les activitats que ha reunit més gent va ser la Festa Holi de diumenge a la tarda, amb unes 1.500 persones a la plaça de Can Màrio. També ha tingut una bona acollida els concerts que es feien a l'espai Els Forns La Brava, amb les actuacions de Paula Grande, Projecte Mut, Festucs, Smoking Souls, Estúpida Erika o Rock and Roll Brothers. En aquest mateix punt es podia degustar les propostes gastronòmiques dels food trucks. I entre les arts escèniques i plàstiques destacaven els espectacles de trapezi de Tot el Circ, les exhibicions de Simplemente Capoeira o Dead No Dansa. La regidora de Promoció Econòmica, Margarita Mauri, remarca la implicació de la vila i la diversitat de propostes.
Sí, jo el que destacaria com de valor és que hi ha un voluntariat bestial i una creativitat, a més, molt bona. I el que és bo és que jo crec que hi ha moltes actuacions, molts espais, però per tots els públics, per totes les edats, i aquesta diversitat fa que jo crec que és l'èxit també de les festes.
Mauri també destaca que Flors i Violes permet veure alguns espais singulars que no són accessibles la resta de l'any.
Recuperar l'espai del mercantil perquè la gent ho pugui visitar, doncs això, que hi ha molta nostàlgia, no?, d'aquest espai, molta gent del poble que ho havia estat, que ho havia conegut, també ha sigut, és un valor. I també poder veure alguns espais, doncs, que no estan normalment a l'abast de visitar i que s'ha pogut la gent del poble entrar-hi, i això, doncs, jo crec que agrada molt.
Una vintena de restaurants del municipi s'han unit a la festa amb un menú especial Flors i Violes.
I avui és dimarts, que en realitat és com un dilluns i per tant venim d'un cap de setmana que en aquest cas ha estat a més una mica accidentat, Toni.
Els bombers van rescatar diumenge a la tarda un excursionista que havia quedat bloquejat a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
El cos de bombers va haver d'activar el grup d'actuacions especials especialitzat en salvaments i rescats en el medi natural i en llocs de difícil accés. També es va mobilitzar un helicòpter que va traslladar l'home a Sant Feliu. La via ferrada de la Cala de Molí a Sant Feliu és una de les més populars perquè transcorre vora el mar.
D'altra banda, el mateix diumenge al vespre, una dona va caure d'un tercer pis de la Bar Hotel Golf Beach de Pals.
La dona, que anava beguda, va resultar ferida de poca gravetat i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Les 8:57 minuts. Lluís Sais renuncia a tornar-se a presentar a l'alcaldia de la Bisbal.
Lluís Sais no repetirà com a alcaldable de la Bisbal. Sais assegura que és una decisió ferma i que ja l'ha comunicat al partit, que estaria treballant per trobar un candidat en les properes eleccions municipals.
El republicà ho ha anunciat en el retorn a les zones del magazín de Ràdio Bisbal parlant del projecte d'obres del carrer Ample.
I ara em rodaré així en plat, si em permeteu. I aquesta obra, fonamentalment, només la pot dur a terme un govern en què l'alcalde no es vulgui presentar a la reelecció. Perquè, malauradament, moltes vegades pensem en les conseqüències de determinades coses, no? I és una obra que jo la tinc entre cella i cella, vale? Que jo la vull fer.
Sais ja havia dit públicament el 2011 que no es tornaria a presentar, però va decidir postular un altre cop com a alcalde a causa de la moció de censura de CiU i PSC. La remodelació del carrer Ample és un dels projectes del Pla de Barris. El govern municipal estudia dividir les obres en dues fases per la seva complexitat.
Per altra banda, Sais ha passat revista a temes judicials i d'equipaments pendents.
El pla parcial en què es preveu la implantació d'un altre supermercat de la cadena Bonpreu al barri de la Guardiola ha acabat al jutjat contenciós administratiu. L'alcalde assegura en la mateixa entrevista a Ràdio Bisbal que ara són els promotors els que hauran de decidir tirar endavant amb el projecte.
Tot plegat se suma al contenciós per la biblioteca. L'Ajuntament està pendent que el jutge es pronunciï sobre la impossibilitat d'execució de sentència que demana el mateix consistori. S'espera que al setembre s'obri l'antic escorxador com a biblioteca provisional. D'altra banda, l'Ajuntament ha aconseguit el compromís de la Generalitat perquè aquest any es constitueixi l'estació d'autobusos de la Bisbal. Ho hauria garantit el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font.
Parlo també amb Ricard Font i en Ricard Font me diu: alcalde, estigues tranquil, l'única estació d'autobusos que es farà aquest any a tot Catalunya serà la de la Bisbal, encara que no tinguin noms i cognoms, hi ha una partida genèrica X que, entre altres coses, el que ha d'incloure és la vostra estació. Estigues tranquil, el compromís que vaig donar el mantinc.
La Generalitat ja ha redactat el projecte per l'estació d'autobusos i el següent pas seria la seva licitació.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. A punt d'acabar el programa d'avui, tenim temps encara per la previsió meteorològica, Martí.
Aquest dimarts vindrà marcat per un dia amb nuvolositat que es farà més compacta a partir del migdia i la probabilitat d'algun ruixat augmentarà. Ja ho diuen, cap al maig cada dia un raig, i és que almenys aquesta setmana serà la tònica habitual.